Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Dimarts 30 de novembre, què tal com esteu? Benvinguts al programa Hotel Suís, un programa que fem gràcies a la feinada del Toni González a les vies de so. I avui l'Hotel Suís el centrarem, com no pot ser d'una altra manera, amb tota la prèvia de la Copa del Rei, perquè avui el Centre d'Esports debuta en aquesta competició, temporada 21-22, ho fa al Palmar per jugar contra l'Atlético Sanluqueño a partir de 8:45 del vespre. I ja sabeu que el partit, com sempre, el podreu seguir a Ràdio Sabadell des de mitja hora abans. Una competició que a molts pensareu que destorba, i més tenint en compte la situació que té el Sabadell a Lliga, a alguns us desperta il·lusió per poder, doncs, obrar una gesta com han fet altres equips en temps passats. D'altres, ni fu ni fa, ho veieu d'aquella manera de dir, doncs, no és que molesti, sinó que també servirà perquè Munitis, doncs, acabi de posar tot el seu engranatge en tots els seus jugadors. Li preguntem directament a qui m'acompanya aquí a l'estudi, al Sergi Garcés. Sergi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, abans de preguntar-t'ho...
Comencem bé, doncs.
Et poso un fragment, vull que escoltis una cosa que potser et convencerà sobre què opines, si la competició de la Copa del Rei molesta o al contrari, si desperta il·lusió.
No se mueven porque van a pasar cosas como...
¿Qué tal, señoras, señores?
Comienza el partido.
Día histórico para el Real Unión.
¡Que te bote el arcoñano!
Seis minutos se ha dado la vuelta al marcador en Novelda.
¡Continúa Martínez! ¡Gol! ¡Gol del Real Unión! ¡Ha marcado Remo! ¡Viva la Copa! ¡En la Copa pasan cosas!
Soñar es gratis y ya saben que en el Palmar siempre pasan cosas.
Sergi, no és que ens hagin motivat nosaltres i no és que hagin muntat aquest fragment, com et pots imaginar pel final, sinó que és el que ha publicat l'Atlético Sanluqueño al seu Twitter amb el lema «¿Por qué no soñar?». Per tant, imagina't, crec que hi ha una mica de diferència entre com s'ho prenen ells a com ens ho estem prenent aquí a la ciutat de Sabadell. No sé si t'ha convençut a l'hora de canviar la teva opinió de si aquesta competició molesta o il·lusiona.
Bé, la resposta no, per mi no pot ser ni un sí ni un no, allò rotund, perquè té molts matisos, però és evident que cadascú se l'aprèn com li toca en el moment que li toca. I entenc que l'Atlético Sanluqueño, i més jugant a casa, deu entendre que és molt més il·lusionant que el que ens toca ara, com a mínim, a nosaltres des de la distància. Que la Copa té al·licients, és evident, tant esportius com econòmics, sobretot a mig llarg termini. És a dir, no tant potser l'eliminatòria aquesta per començar aquests 64ens de final, que no deixa ser un partit que podria ser perfectament de Lliga, i més tenint en compte que t'ha tocat un rival de la teva categoria i del teu grup, per més inri, sinó la Copa és d'aquelles competicions que per mi il·lusionen una o dos. O a la primera de canvi et toca un equip potent, que no podia ser el cas, potent vull dir de categoria superior, o amb la previsió de que et pugui tocar aquest equip potent a mesura que puguis anar passant eliminatòries. Per tant, avui, aquesta primera, diria que té tants matisos i que la realitat del Sabadell ara a curt termini, l'escenari actual, és tan concret que il·lusió, per mi no seria la paraula.
Sobretot per tot això que comentes, i més enllà del rival que et toqui, que al final ja sabien que molt probablement, doncs, el Sabadell jugaria contra un equip de la primera ref, al final és, doncs, el tema del viatge. Clar, si al final jugues contra això, contra un equip conegut, però et toca jugar a casa o més a prop, doncs, més enllà de si molesta o no, com a mínim, logísticament, tot seria més fàcil. Però, clar, viatjar fins a Sanlúcar de Barrameda, troba-t'hi.
Que li diguin a l'equip que ha viatjat aquest matí, que li diguin a l'Adri que deu estar a punt d'aterrar, si és que
acaba d'aterrar. M'acaba d'escriure i acaba d'aterrar.
Doncs mira, això, anava a dir. Per hora, si anava tot controlat, havia de ser qüestió de minuts. Per la resta, ho vam dir el dia del sorteig. Bromes al marge, en la transmissió que vam fer al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, ja ho vam comentar. Si aquests mateixos 1.000 quilòmetres, per dir-ho així a l'engròs, et toquen per anar a una zona com pot ser Galícia, on no has d'anar aquest any...
Ja pensaves en el Depor, eh?
No, ja no dic el Depor, no, però estava el Racing Ferrol, hi havia altres equips, i quan dic Galícia et dic Astúries o et dic Castella-Lleó tocant a la província de Lleó, més que de Castella, no? És a dir, si aquests mateixos 1.000 quilòmetres me'ls poses amb un equip que no t'hi hagis de veure o que pot tenir un cert al·licient, potser ens ho haguéssim mirat d'una altra manera. Que toqui un rival de la teva lliga que d'aquí a uns mesos hauràs de tornar-hi, doncs home, ja no té tanta gràcia. I si això li sumem, que per mi és la part més important de la meva resposta, el moment que està vivint el Centre d'Esports Sabadell, on la Copa, no diré que molesta, però és un segon o tercer pla davant la importància que té la Lliga, tot plegat suma perquè et digui, home, doncs avui s'ha de jugar per guanyar, evidentment, però més per guanyar en un factor emocional, optimitzar ara mateix el cap i fins i tot que l'equip se senti amb una sensació d'haver-se tret algun pes de sobre, tot i que no pot perdre a vista que el realment important vindrà aquest dissabte a Palamós contra el Costa Brava.
Sense cap mena de dubte. La prioritat, es vulgui o no, és aquí la Lliga, la primera ref, on les coses de moment no estan anant bé. Deia Sergi que el Sabadell doncs, ja havia aterrat allà a Terres Andaluses. Quin és el pla de viatge, per cert?
No, viatjava bé, al igual que l'Adrián Arroyo, que ara ens ho explicarà d'aquí una estoneta, suposo. Ha viatjat, el que passa que anaven amb vols diferents, Han viatjat via Sevilla, i des de Sevilla fins a Sanlúcar de Barrameda són una hora 15 hora 20 minuts, depèn del que li puguis trepitjar, que en el cas de l'autocar, poca cosa més enllà del que diu la llei, doncs l'autovia que va de Sevilla fins a la província de Cádiz, aquella antiga autopista que tenia el famós peatge, que ja no el té, i per tant doncs, fins a Sanlúcar de Barrameda, on descansen, dinen, descansen, i d'allà cap al Palmar, cap a aquest camp de futbol, aquest estadi de futbol històric de l'Atlético Sanluqueño.
A 8:45 serà el xiulet inicial, com dèiem abans, des de mitja hora abans en directe a la 94.6. Després, Sergi, també hi ha aquesta qüestió de que molts diuen que el tema de la Copa és un partit que al final també pot anar bé, no?, al Sabadell a l'hora de trobar doncs, millors sensacions de joc, de treure un bon resultat i que aquesta inèrcia doncs, t'arrossegui també cap a la Lliga, que és el que és realment important. També hi ha una mica una arma de doble fil, per dir-ho així. Aquesta lectura també es pot fer en clau negativa. Clar, si també perds el Palmar, doncs aquí les lectures que es poden fer és que no es guanya ni a la Copa, està clar que l'equip està malament, vull dir, al final pots fer també aquesta doble rasant, no?
Sí, cap a les 11, una mica abans de les 11 traurem conclusions de si ha molestat molt o molestava poc, però és evident, tres derrotes consecutives que porta l'equip, des de la victòria contra el Cornellà, doncs el pas per San Fernando, el San Fernando per l'estadi, passant per Valdebebas i la derrota d'aquest passat cap de setmana contra l'Andorra, et deixen aquesta situació de tres derrotes consecutives a 5 punts de la permanència, que aquesta és la realitat de l'equip, zona de descens, i a 5 punts ja de la permanència que marca l'UCAM Múrcia. I, home, el que diem, la Copa doncs ha de servir per altres coses. Una més psicològica, com deia abans, mental, emocional, que no pas resultativa. Però també, ja que ens centrem únicament en la competició, per què no pensar-ho? La Copa pot servir per provar jugadors, per veure cares noves, perquè Pedro Munitis, que ha tingut tot just va tenir 2-3 sessions de preparació del partit de l'Andorra, pugui continuar provant coses i fent arribar el seu missatge al vestidor. I jo crec que amb tots aquests elements que hem posat damunt la taula és com el Sabadell avui, un Sabadell que segurament serà molt diferent en quant a rotacions, en quant a peces dins de l'11 titular, perquè ja ho va dir el míster a la roda de premsa posterior del partit contra l'Andorra, doncs amb tots aquests elements, com dèiem, és com s'ha d'afrontar la cita d'aquest vespre a Sanlúcar.
Ara hi aprofundim, també en quin equip pot sortir avui Pedro Munitis al Palmar. Abans que res, Sergi, aquesta competició de la Copa del Rei, et preguntava al principi si molestava o no molestava, però aquí també el que realment importa és què en pensa el vestidor Arlequinat, si aquesta competició desperta il·lusió o no. Abans de que m'ho responguis i que escoltem algun dels integrants de la plantilla, em costa d'imaginar que algun jugador directament digui que aquesta competició destorba, però bé, no sé si han sigut molt clars en aquest sentit o no.
No, evidentment, el vestidor ha tirat per la... Bé, anava a dir, ningú no s'ha sortit del guió previst, en aquest sentit, i era evident que havia de ser així. Com diem, més oportunitats pel míster, pel nou míster del Sabadell, serà, de fet, el seu segon partit. El primer va venir tot molt, molt accidentat, molt precipitat. No és que hagi tingut massa més temps per preparar aquest, però com a mínim cada dia suma en positiu. I sobretot, com ho veu aquesta plantilla? La pregunta era del milió, me l'has fet al començar, i als jugadors també ha tocat fer-los la mateixa pregunta, no? Molesta, no molesta, tal com està l'equip ara mateix? És un contratemps, és un entrebanc en el camí, en la preparació? La resposta, així d'inici, dèiem ahir, d'una de les veus autoritzades, que ho continua sent, Iago Indias, va acabar com a capità el partit contra l'Andorra. Sempre, sempre, sempre s'ha d'esperar noves oportunitats. Cada partit n'és un o n'és una d'oportunitat, i aquest no podia ser una excepció. Això sí, tot recordant l'acumulació de cansament amb el qual l'equip va acabar el partit contra l'Andorra. No només per l'obligació física que va exigir el conjunt del Principat, sinó per aquest element que també ha donat molt que parlar en els últims dies, que és el de la gespa, l'estat de l'estadi, l'estat de la gespa, en aquest cas, de la nova Creu Alta. Tot aquest grup d'idees resolta i resumida per Iago Indias.
No. El jugador siempre quiere jugar y siempre quiere competir. Sería un error pensar eso. Y en el momento que estamos tenemos que buscar de alguna manera alguna alegría, y el partido de Copa puede ser una de ellas para reconducir la situación. El campo no estaba en las mejores condiciones, pero tampoco para el rival. Pero sí que es cierto que un poco cansado las piernas se te quedan, ¿no? Sobre todo el esfuerzo al final. Sí que estaba un poco embarrado de la lluvia de esta semana. Pero bueno, la Copa nunca va a molestar, porque al final hay una plantilla amplia y todo el mundo quiere jugar, y hay que buscar una manera, ¿no?, de reconducir la situación, y qué mejor manera que el partido de Copa del Rey.
Estava pensant, Sergi, que dins de tot aquestes dificultats logístiques que suposa viatjar cap a Sanlúcar, com a mínim, si volem extreure una conclusió positiva, és que el fet de no jugar a casa doncs farà que no ens trobem amb aquest estat de la gespa, perquè ara si toqués de nou jugar a la nova Creu Alta, no crec que la gespa amb aquests 2-3 dies que han passat des de la derrota contra l'Andorra hagi millorat gaire.
No, la veritat és que no. És cert que no ha plogut, és un element a tenir en compte, però també és cert que ha fet molt fred.
Sí.
Per tant, gairebé una cosa ha compensat l'altra, però al mateix temps també l'ha pogut perjudicar, perquè és que la sensació era, o les imatges eren d'una gespa realment molt, molt, molt trillada, eh?
Sí.
Molt, molt, molt castigada en els últims temps. Com dius, el fet de no jugar a casa alleugereix, el fet de que no juguis tampoc el cap de setmana, bé, com a mínim guanyarem aquestes dues setmanes senceres, on el punt més negatiu és que l'equip es veurà obligat a fer poques sessions, tot i que la de demà, després ho parlem, la de demà, un cop tornin de Sanlúcar, és previst que sigui a l'estadi de la nova Creu Alta. També és cert que és una sessió de recuperació, per tant, no hauria de ser tan intensa, però haurem de buscar aquella zona del camp, que estigui el menys castigada possible per afectar el menys possible ja també al de per si molt tocat estat de la nova Creu Alta.
Això demà, i de cara avui l'altra qüestió és amb quin equip sortirà Pedro Munitis. D'entrada, Sergi, és veritat que s'esperen canvis, perquè, com deies, el mateix tècnic càntabre ja ho deia en roda de premsa, que si pogués canviar tot l'equip respecte al que va jugar d'inici contra l'Andorra, doncs ho faria. Però també és veritat que, si no em dius el contrari, l'expedició que ha viatjat cap a Sanlúcar és, si no tota, pràcticament tota, del primer equip.
Sí, jugadors del primer equip, és a dir, sense la gent jove que podria haver reforçat en una altra circumstància aquesta convocatòria, traient els habituals Froy Leal o, per exemple, Sergi Altimira, per posar els noms que tothom té més a la memòria, però no han vingut alguns dels que han fet pretemporada, dels que han fet l'estaix d'estiu i que fins i tot van jugar alguns dels amistosos de pretemporada, llavors a les ordres d'Antonio Hidalgo. Tot i així, després l'Adrià ens ho podrà acabar de confirmar. Surt un 11 pràcticament natural, al 100%, amb algun matiset, completament canviat respecte al que va jugar dissabte contra el Futbol Club Andorra. Per tant, si la idea de Pedro Munitis, que potser va ser una frase d'aquelles que es diu un pèl exagerada i no era el 100% real, de si puc canviaré els 11, podria fer-ho. Davant de les baixes, recordem, no pot jugar Aleix Coch, lesionat, ho dèiem ahir, i no jugarà encara Ramon Folch, també encara en procés de recuperació. Tot i així, li poden sortir 11 jugadors diferents, insisteixo, en posicions relativament o absolutament naturals del que podria ser convenient. Però bé, això li deixem a l'Adri. El que sí que està clar és que jugarà un equip amb prou garanties, o com a mínim un equip, veient el que, com en l'any, que ha tingut ja minuts durant la Lliga, i que la idea del míster, ja ho va dir en roda de premsa Pedro Munitis, era la de poder provar tothom, poder veure tothom, i que al mateix temps tothom se senti important. I d'altra banda, un rival, l'Atlético San Luqueño, un dels dos equips que el Sevilla està capaç de guanyar aquest any. L'altre és el Cornellà. Per tant, també amb aquest escenari ens trobem. Tot això en boca d'Alfred Planas per dir que la Copa sempre és una il·lusió i que, sobretot, pot servir, com dèiem, per oblidar el mal moment i per canviar la dinàmica de l'equip.
Cada partit s'afronta amb il·lusió. O sigui, cada vegada que surts al camp i et poses la samarreta del Sabadell i jugues contra un rival, t'oblides de la dinàmica en què estàs i intentes guanyar, portar els 3 punts i bueno, està clar que el partit de Copa serà un bon partit per intentar fer-ho.
Un partit per intentar fer-ho, doncs veurem si el centre d'esports és capaç de superar aquesta eliminatòria contra el San Luqueño. El que farem ara, Sergi, si et sembla, és saludar, jo et diria que un dels pocs arlequinats que avui presenciarà el partit in situ allà a l'estadi del Palmar.
L'expedició arlequinada, i només em ve al cap algun dels residents per terres andaluses que té la delegació andalusa arlequinada, doncs això, em ve al cap l'amic Rebote i no sé si algú més, però bé, un dels privilegiats, com a mínim, segur que podrà veure aquest partit contra l'Atlético San Luqueño in situ.
Privilegiats, eh?
Sí, per mi, privilegiat, és tot un privilegi. Viatjar al sud sempre és un privilegi.
Sempre ho és. Està al sud, però em sembla que encara no està a Sanlúcar, sinó que acaba d'aterrar mateix a Sevilla. Adriana Arroyo, bona tarda.
A la capital està ara.
Com esteu? Mira, ara mateix estic aquí, a la porta de l'aeroport, que mira'm com si fos un extraterrestre que acaba de caure amb el micròfon a la mà, parlant en català, i em miren així una mica estranyats, però bé.
Clar, Adri, a Sevilla deuen pensar, què fa aquí un tio amb el micròfon de Ràdio Sabadell un dimarts al migdia?
Ara et diré una anècdota. He coincidit amb un home que tenia una feina potser una mica més estranya que jo, i tot, en el vol. Ell es dedicava a construir coets. Sí, que imagina't la parella de satèl·lits que anaven allà, ell tornant a casa, perquè era sevillà i estava tornant a casa, m'estava explicant ell les provatures que havien fet a Terol amb un coet, no sé què, i quan li he explicat què venia a fer jo aquí, diu, home, doncs no sé si és més estrany venir a veure un dimarts un San Luqueño o Sabadell de Copa o jo que estic aquí llançant coets de prova.
Com un coet, hauràs d'anar tu a dinar i després cap a Sanlúcar si no vols que el temps se't tiri a sobre, tot i que hi ha marge, perquè tens 7 horetes fins que soni el xiulet inicial. Adri, comentàvem aquí que no sé si seràs això, un dels pocs arlequinats més enllà de tota l'expedició, cos tècnic, directiva, jugadors, etc., que presencia el partit in situ al Palmar.
Segurament, i pel que em deien, tampoc és que hagi generat moltíssima expectació aquest partit a Sanlúcar de Barrameda. Veurem si hi ha ambient o no, però no sé si seré l'únic o dels pocs arlequinats, i en general si hi ha molt ambient o no de futbol avui. Per acabar, recordem el partit, creuem els dits i el que calgui, que no hi hagi ni pròrroga ni històries estranyes com a Eivissa l'any passat, i que pugui acabar pels vols de quarts de 11 de la nit, però és veritat que al final un dimarts del mes, l'últim dia de novembre, a més de 1.000 quilòmetres, és cert que el viatge dins de tot és relativament còmode, en el sentit que vens a Sevilla i ara em quedaran, per exemple, per carretera, un centenar llarguet de quilòmetres per arribar al sud, a la platja de Sanlúcar, però vaja, això, fer-ho entre setmana combinat amb feina, i això és gairebé impossible. Per cert, l'expedició ha volat no en el mateix vol que nosaltres, sinó en un de més d'hora. A les 9 del matí, quan passaven 10 minuts de les 9, sortia de Barcelona, de l'aeroport del Prat, i per tant fa ja una bona estona que està aquí. Dormen a Rota, i per tant el que ha fet el Sabadell només aterrar aquí és marxar per carretera, fer uns quilometrets més per anar cap a l'hotel. Estan descansant allà, i de Rota a Sanlúcar està molt, molt, molt a prop, i a diferència de Ràdio Sabadell, que vindrà no en el primer del matí de demà, però també bastant dureta, l'expedició dorm aquí amb calma, en el sentit que ja que és una pallissa haver de venir i que avui han viatjat el dia de partit. I imagineu-vos, si a les 7 havien d'estar a l'aeroport i amb el trànsit com estava aquest matí per les carreteres vallesanes, doncs s'hauran llevat a quarts de 6 o així els jugadors, doncs avui tenen migdiada i com a mínim que demà no tinguin una altra vegada aquest peatge. Per tant, el Sabadell ja per logística ha agafat el vol de cara a la tarda. Descansaran després del partit a Rota sense haver de venir cap a Sevilla. Demà, amb la calma, cap al migdia faran aquest centenar llarg de quilòmetres fins a Sevilla una altra vegada i recordem-ho, després del vol directes cap a Sabadell i a entrenar, perquè aquí no hi ha temps per perdre i menys com està la situació.
Doncs aquest és el pla de viatge del Centre d'Esports Sabadell. Per cert, Adri, i amb això ho remato, deies que heu anat amb vols separats, per tant, no has pogut copsar de primera mà si el Sabadell doncs, hi havia alguna sorpresa en aquesta expedició, però com comentàvem el Sergi, en principi això, jugadors de la primera plantilla i del juvenil o del segon equip que es podria pensar per una competició com la Copa, poca cosa o res, no?
Sí, pel que hem pogut saber, la novetat, podríem dir, és el fet que no entra ningú o pràcticament ningú de la base, perquè al final, si recordem l'any passat, per exemple, en el partit a Can Mises contra l'Ibiza Islas Pitiusas, sí que potser no van tenir tant protagonisme durant el partit, però sí que van viatjar jugadors de l'Obrador Arlequinat. Munitis porta amb prou feines 4 entrenaments mal comptats, porta un únic partit dirigint el Sabadell i, per tant, jo crec que vol aprofitar aquest viatge aquí a Terres Andaluses, ja no tant per donar minuts a la gent de la base, potser si portés més temps aquí o si no hi hagués hagut canvi d'entrenador, doncs potser jugadors del Sabadell B o del juvenil sí que haurien vingut cap aquí, però el que vol aprofitar Munitis és per veure en acció com més minuts millor els jugadors que tindrà després en el dia a dia. Per tant, l'exercici ja el van fer ahir, però al final a mi l'únic que se'm desquadra és si Pere Belmonte no ha viatjat, qui jugarà al mig del camp per no repetir cap peça del primer 11 de Pedro Munitis, però al final pots fer perfectament, com dèiem, un 11 de garanties i que et quedin encara l'esquelet principal dels que van jugar a casa contra l'Andorra.
Doncs sí, estarem pendents quan surti aquesta alineació per la qual aposti Pedro Munitis. Adri, gaudeix del sud, ens escoltem al vespre.
Una abraçada, fins després.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I més enllà de l'aspecte esportiu, Sergi, també hi ha aquell al·licient econòmic que tots aquests dies ho hem anat comentant, no? La Copa del Rei, també hi ha aquesta motivació de diners, sobretot des que el Bruno Batlle va entrar aquí el dia del sorteig d'aquesta primera eliminatòria de la Copa i feia referència, no?, a aquest fet. Així que aquí, a Ràdio Sabadell, ens hem preguntat, però de quants diners es tracta? Tu tens idea, Sergi?
No, ni idea.
Doncs va, que ho anem a descobrir, i a més no t'ho perdis perquè la veu que li posa l'informe és la del Pau Durant, que sempre que el Pau Durant doncs, participa aquí a l'Hotel Suís sempre val la pena escoltar-lo, i també amb la col·laboració del Pau Vituri.
Per alguns la Copa molestarà, per altres és una competició atractiva i il·lusionant, però sigueu favorables o detractors, hi ha una cosa innegable. En joc també hi ha calés. Voleu saber quants diners es pot embutxacar al Sabadell? Que jo sé que no és
culpa ser milionari. Ajudes de la Federació.
Per la temporada 21-22, la Federació Espanyola s'ha reservat més de 4 milions d'euros destinats a donar un cop de mà a les arques dels clubs de la primera ref, que van distribuïts en 4 apartats.
1. Ajudes a la professionalització.
Amb una quantitat superior al 1,5 milions, el màxim que li pertoca a cada club són 50.000 euros. Aquesta és la xifra confirmada que rebrà el Centre d'Esports.
2. El foment a la base.
Amb un pastís de 640.000 euros a repartir, cada entitat que ha sol·licitat les ajudes en rep 20.000. En total, doncs, per aquests dos apartats, el Sabadell ja té 70.000 euros garantits dels fons federatius. I ara ve el que ens interessa.
3. Ajudes per participar a la Copa del Rei.
Pel sol fet de prendre part de la competició, s'ha reservat més d'un milió d'euros pels clubs de la primera ref. Com es distribueixen els diners? Si a la primera eliminatòria et toca jugar a casa, rebràs un màxim de 30.000 euros, 29.750 per ser exactes. I si et toca fora, 38.000. Aquesta és la quantitat, insistim, que percebrà el Centre d'Esports per jugar a la Copa. Però n'hi ha més.
I 4. Premis per passar ronda.
Perquè l'últim milió d'euros del paquet es guarda per aquells que vagin avançant ronda. Per eliminatòria superada, 30.000 euros més al sac. Per tornar a ser precisos, 29.750. En resum, el Centre d'Esports ja té assegurats 38.000 euros per participar al torneig i a partir d'aquí, per cada rival que sigui capaç de batre, 30.000 més. Guanyar el Sanluqueño té un premi que no està gens malament. I qui sap, fins a la final hi ha 180.000 euros pel camí.
fins a la final serien 180.000, que evidentment seria complicat, però Sergi, 38.000 euros pel sol fet de participar com a visitant, és el que li toca percebre al centre d'esports, i després 30.000 per eliminatòria superada. No està gens malament.
No està gens malament, i no sé exactament, perquè això després entren aquells números que et diuen no, això no pot anar directament a caixa, va cap a una altra història, si ho penso com faria jo amb l'economia de casa meva i fos allò, el que entra pel que surt, déu-n'hi-do el que pot suposar passar aquesta eliminatòria pensant en el mercat d'hivern, eh? Ara ja sé que el Bruno Vall es pot estar posant les mans al cap i diem, aquest s'ha tornat boig, que aquests diners no van per aquí, que no poden anar per aquí. Però si fossin allò faves comptades, déu-n'hi-do, si jo ja vaig pensant en el que no tenim, i ja es va dir, no? El pressupost està molt tocat per la destitució d'Antonio Hidalgo, que no estava pressupostada, aquesta ajuda pot venir molt i molt bé.
Doncs mira, un al·licient que tindrà aquesta eliminatòria entre el Sanluqueño i el Sabadell. Una primera ronda, per cert, Sergi, que arrenca res. D'aquí a 2 hores i mitja mal comptades amb el Cayón Huesca. Avui hi ha uns quants partits d'aquesta primera ronda del torneig del CAO. També es juguen el Nàxar Andorra, el Victoria Villarreal, Laguna Granada, Unami Alavés, Marchamalo Valladolid, Teruel Alcorcón, Racing Rioja Cartagena, Ceares Sporting, Ebro Celta, Mollerussa Getafe, atents també aquí al partit dels lleidatans, Àguiles Almeria, Montijo Burgos, Albacete Racing de Ferrol i Badajoz Alcoyano. Insisteixo que això són eliminatòries d'avui, però en total seran 56 partits d'aquesta primera ronda de la Copa, que déu-n'hi-do, a l'espera, això sí, que més endavant doncs, també acabin participant els equips de la Supercopa d'Espanya. Per rematar-ho, Sergi, més enllà de la Copa i centrant-nos una mica en l'actualitat de la primera ref, avui hem conegut una notícia que no és que afecti directament el centre d'esports, però sí de forma indirecta, perquè sí que hi ha hagut un relleu a la banqueta d'un dels pròxims rivals del conjunt arraquinat.
Sí, és el Betis Deportivo, dius tu, un dels pròxims. El pròxim que vindrà a l'estadi de la Nova Creu Alta. Pel mig d'aquest partit de dissabte, ara de seguida ho acabem de rematar tot mirant cap al futur immediat, però el Betis Deportivo, el filial del Real Betis Balompié, ha destituït el seu entrenador, Manuel Ruano, era fins ara l'encarregat d'aquest filial verd i blanc. El seu càrrec, per dir-ho així, l'ocupa Pablo del Pino, una altra de les persones molt vinculada, de fet era el director de metodologia, per exemple, del planter del Real Betis, per tant, persona molt vinculada, com diem, a aquesta fornada o a aquest futbol formatiu del conjunt verd i blanc, del conjunt sevillà.
Per tant, doncs més canvis en aquestes banquetes de la primera ref i ja en van unes quantes en aquest primer terç ja superat de la competició. Sergi, hem tractat de moltes qüestions aquí en aquest principi, en aquesta primera mitja hora de l'Hotel Suís, així que si et sembla fer una mica de recapitulació i una mica d'agenda.
Doncs vinga, l'agenda molt ràpida. Avui aquests 64 trens de final, partit eliminatòria de partit únic, per tant, com deia l'Adri, pot haver-hi pròrroga, podria haver-hi penals, tant de boca, no?, que el Sabellu deixi resol abans dels 90 minuts. Avui al Palmar, Atlético Sanluqueño Sabadell, ja ho has comentat tu al principi, 8:45, des de les 8 en directe, amb l'Adrián des d'allà i la resta aquí a l'estudi fent-lo passar bé, a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc. I demà l'equip torna al migdia, a la tarda, com comentàvem, entrenament de la Nova Creu Alta, pensant en aquesta cita del cap de setmana, jornada 15 ja de Lliga, davant el Costa Brava, l'antic Llagostera, perquè la gent no vagi molt perduda. La cita és dissabte, nou estadi de Palamós, en aquest cas 5 de la tarda, i també des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Doncs aquesta és l'agenda arlequinada de cara al futur més immediat. Sergi, deixa'm dir una frase que en altres circumstàncies doncs no podria, però aprofito la benentesa per dir-te que t'acomiado, que la porta està per allà, així que gràcies, Sergi.
I marxo content, apa, adéu.
Acabem aquesta prèvia del Sanluqueño Sabadell d'aquest vespre, com sempre, amb un nou capítol de les estadístiques, el guió del Pau Vituri, la interpretació de la Núria García.
El llibre de registre.
Tot i l'eliminació de la temporada passada a la tanda de penals al camp de la Penya Deportiva, al centre d'esports no se li ha donat del tot malament jugar com a visitant la Copa del Rei en aquest segle XXI. El balanç és de 3 victòries, un empat i 3 derrotes. Insistim, gens malament si tenim en compte que abans el Sabadell venia d'una ratxa de 17 partits sense guanyar quan tocava disputar el torneig del CAO lluny de la Nova Creu Alta.
Una mica d'història.
Per a l'Atlético Sanluqueño és la seva 12a participació a la Copa del Rei, totes en els darrers 40 anys. En les 11 anteriors mai va passar de la segona ronda. La més curiosa va ser la de la temporada 1984-1985, on després d'eliminar el Sevilla Atlético li va tocar el primer equip sevillista. Ara feia 5 anys, per cert, que el conjunt atletista no treia el cap a la Copa. En la seva darrera aventura va caure a mans del Tudelano després de carregar-se el Real Murcia al Palmar.
La curiositat.
46 dies han passat entre el partit de Lliga a la Nova Creu Alta i el d'avui de Copa a Terres Gaditanes. Per trobar-nos una circumstància similar, ens hem de remuntar 8 anys enrere. La temporada 2013-2014, el Sabadell de Salamero va rebre 2 vegades les palmes al Temple en un espai de 31 dies, primer a la Copa i després a la Lliga. El curs anterior, també a l'estadi Creu Altenc com a escenari i per partida doble, el Sabadell de Lluís Carreras va ser eliminat pel Córdoba un 17 d'octubre i el 27 del mateix mes empatava a 1 a segona divisió.
El rival.
Com la d'avui serà la primera visita oficial al Palmar, ens fixem en com li ha anat el Sanluqueño després de la derrota a la Nova Creu Alta. Aquell dia, per cert, el Sabadell guanyava el seu primer partit de la temporada. Els de Pedro Buenaventura arribaven 6ens a la classificació, empatats amb la zona de play-off i amb una única desfeta fins al moment. El balanç era de 7 gols a favor i 4 en contra. Ara han caigut a la 12a plaça, havent perdut 3 partits més a banda d'aquell. L'encert en atac és gairebé el mateix, 8 gols en 7 jornades, però al darrere n'han rebut 11.
Amb el xiulet a la mà.
Alejandro Lucena Perdomo, nascut a les Palmes de Gran Canària l'any 1997. Tot just és la seva tercera temporada com a àrbitre de la categoria de bronze del futbol espanyol. Té un precedent per banda de la mateixa temporada, la de 2019-2020, i amb el mateix resultat. A la Nova Creu Alta, Sabadell 1, La Nucía 0, i al Palmar, Sanluqueño 1, Villarrobledo 0. La seva mitjana és de 5 grogues i mitja per partit i 0,33 vermelles.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. Just watch me dance.
Més futbol aquí a l'Hotel Suís i sense deixar del tot l'actualitat relacionada amb el Centre d'Esports Sabadell, perquè una de les notícies més destacades de les últimes hores ha estat aquesta.
I la vainqueur és Alexia Putellas.
Mbappé anunciant el nom d'Alexia Putellas, que es va convertir ahir en la primera futbolista catalana, home o dona, en conquerir la pilota d'or del 2021 com a millor jugadora del món i tot just la segona espanyola després de Luis Suárez l'any 1960. La del Mollet del Vallès va arrasar per davant de la seva companya al Barça, Jennifer Hermoso, i en la votació va pesar i molt el triplet Copa de la Reina, Lliga, Champions, aconseguit pel conjunt blaugrana la temporada passada. Un dels moments més emotius del discurs de Putellas va ser aquest, recordant la figura del seu pare quan ella tenia tot just 18 anys.
Quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija. allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
I com ens vam encarregar ràpidament de recordar el Twitter de Ràdio Sabadell, una Alexia Putellas que va donar les seves primeres passes futbolístiques al Centre d'Esports Sabadell. Pau Vituri, un plaer tenir-te aquí a l'estudi. Com estem?
Hola, Sergi Parc, com estem?
Abans de marxar cap a Sanlúcar de Barrameda, l'Adriana Arroyo ha pogut parlar amb tres persones que van tenir vinculació en el seu dia amb la migcampista ofensiva del Barça, no?
Sí, per posar tothom en situació, recordem que la trajectòria de Putellas és Sabadell, Barça, Espanyol, amb qui debuta a primera guanya una Copa de la Reina, Levante, i després aquesta segona etapa al Barça ja ininterrompudament des de la 2012 a 2013. El fet és que amb 7 anys, del 2001 al 2005 concretament, Putellas va començar a competir amb el Centre d'Esports, aleshores en camps de terra. El seu primer entrenador es deia Àngel Ávila. Ell és de Ripollet i va tenir a l'equip, entre d'altres, figures de la talla de Vicky Losada o Marta Corredera.
Era una diferència d'edat, no? Per exemple, Marta i Vicky, o Nerea, en este caso, que eran las más mayores, ¿no? Chicas de 12 años y luego te encontrabas a Alexia con 9. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Alexia era pues una pequeña debilidad, ¿no? Era una niña que bueno, con esos ojos, esa mirada que tenía, ¿no? De ganas de aprender, de ganas de hacerlo todo.
Com ara sentíem, Sergi, aquella època hi havia una única línia femenina al Sabadell, per tant es barrejaven nenes gairebé adolescents amb d'altres més petites, com és el cas, o com era el cas en llavors d'Alexia quan va entrar al Centre d'Esports. De fet, Ávila guarda una anècdota en aquest sentit.
Teníamos que elegir capitanas y claro, lo más lógico hubiera sido tener tres capitanas, ¿no? De las más mayores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en edad. Y bueno, yo no fuera un poco rebeldillo en aquella época y decidí que no, que habría una capitana más o menos de cada edad. Y me acuerdo que de las que elegimos de las pequeñas fue, por ejemplo, Alexia.
Un Àngel Ávila que també remarcava el fet que el Sabadell fos dels pocs que apostés pel futbol femení al seu dia, un argument que escoltarem també i que ens ho deien i ho sentirem en les nostres pròximes protagonistes. I, de fet, el famós títol de la Copa de Reina del 2003 a la Nova Creu Alta, del Centre d'Esports, coincideix amb l'època en què Alexia Putellas estava al club, però, evidentment, era molt, 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 molt joveneta.
Em quedo amb aquesta curiositat, que només hi havia una única línia femenina al Sabadell i allà jugaven, doncs, com diu, adolescents i nenes més petites. Escoltàvem aquí l'Àngel Ávila, Pau, la segona veu que escoltarem ara és d'una companya que la de Mollet va tenir aquí a Sabadell, al Barcelona i també a l'Espanyol, no?
Sí, per tant va coincidir amb ella en tota la seva etapa formativa. És la Nerea Oruj, que és jugadora ara del Ripollet de futbol sala, a segona divisió, per tant, rival del futbol sala Sabadell femení, i a més és coordinadora del club. D'entrada, explicant una anècdota de la gala d'ahir a París.
He visto la foto y digo, estoy en París, ¿sabes? En la foto y todo, imagínate. No, la verdad que es alucinante porque es que es la primera catalana, la primera española que se ha llevado el Balón de Oro. Ya no es la primera catalana, la primera española en general. O sea, me parece alucinante. No, si la verdad, lo estaba viendo y se me ha puesto la piel de gallina.
És que, de fet, una de les curiositats també de la gala d'ahir, passant un vídeo d'Alexia Putellas, la seva trajectòria, i algunes d'aquestes imatges és Alexia Putellas amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. Per tant, podríem dir i podem afirmar que la samarreta del Sabadell, la samarreta arlequinada, es va poder veure ahir a la gala de la pilota d'or.
Boníssim, eh? Això no es pot dir cada
any. Això no pot dir tothom, eh?
No
pot dir tothom. Abans, Ávila destacava un dels trets diferencials, ens deia que era l'eficàcia que tenia Alexia Putellas a l'hora de fer gol, i en aquesta línia a Nerea Oruj li cridava l'atenció la seva qualitat, tot i la curta edat amb la qual va entrar al Sabadell.
Es que Alexia, cuando era pequeñita, era muy pequeñita, sí que es verdad, o sea, pero era muy pequeñita. Y entonces sí que tenía una técnica, se le veía diferente a las demás, y además es zurda y las zurdas son diferentes, pero no sabía yo que iba a llegar tan lejos, la verdad, no me lo imaginaba. Pero sí que es verdad que ha luchado mucho para estar allí, o sea, lo ha trabajado mucho, mucho.
I de fet diu que ara té Oruj més records que no pas en aquell moment.
La recuerdo ahora mejor que cuando era pequeña, porque me pongo a pensar y cuando era pequeña al final jugábamos a fútbol y no es lo que es ahora. Y cuando das la vista atrás piensas, joder, estaba Vicky, Corredera, Alexia, jugadoras que han llegado a lo más top, ¿sabes? Y lo recuerdo pues ahora mismo muy bonito, mejor que en ese momento, la verdad. El poder tener el lujo de jugar con jugadoras así, pues a la larga piensas, qué bien, ¿sabes?
Doncs Nerea Oruj, que explicava també que l'únic equip femení de renom, una mica en la línia del que deia abans l'Àngel Ávila, l'únic equip de femení de renom en aquell moment que hi havia era el Sabadell. Si no, doncs el que tocava era jugar amb nens. Per tant, d'aquí també que moltes nenes de la zona, com era el cas d'Alexia Putellas, de Mollet del Vallès, escollissin venir a jugar aquí a la ciutat.
Hem escoltat a Àngel Ávila, a Nerea Oruj, i l'últim testimoni, Pau, que em portes aquí és d'una sabadellenca, l'Anna Torregrossa, que va coincidir amb Putellas l'últim any al Sabadell i més tard es van retrobar també a l'Espanyol, però em sembla que eren de diferents edats.
Sí, d'entrada, com en el cas anterior de Nerea Oruj, reconeixent també que s'havia emocionat durant la gala.
Quan ho he vist, ho he posat més tard, però quan ho he vist, o sigui, és que he vist a la nena, no?, que pujava a entrenar amb nosaltres i ens deien, ui, aquesta nena. I he pensat això i he vist això.
I tot i que al final sembli que fa un munt d'allò, deia també Anna Torregrossa que ben bé, només, entre cometes, han passat 15 anys mal comptats.
Nen, els millors somnis, no?, suposo. Però sí, com ha canviat tant. Ha passat molt temps, però a la vegada tampoc tant. I bueno, jugues a camps de sorra, quasi que no hi havia ni equips femenins i ara, bueno, és que no té res a veure. Però em fa molta il·lusió. S'ho mereix.
Les paraules d'Anna Torregrossa, el tercer testimoni que escoltem després d'aquesta fita històrica pel futbol català, pel futbol espanyol, per Mollet del Vallès, pel Barça femení, pel Centre d'Esports Sabadell també femení en el seu dia, formada Alexia Putellas, aquí a casa nostra. Simplement, per lligar-ho tot plegat, ha estat la migcampista més golejadora d'Europa, 41 gols i 32 assistències el 2021 entre el Barça i la selecció, millor en la seva posició a la Champions League, millor jugadora de la UEFA, nominada als Premis Globe Soccer 2021 que s'entreguen el 27 de desembre a Dubai, i atenció, Sergi, notícia de fa uns minuts, d'última hora, ha estat premiada juntament amb Pau Gasol amb la Creu de Sant Jordi del Govern de Catalunya. Per tant, 2021, rodonet per Alexia Putellas.
No li paren de caure premis a aquesta jugadora, formada en el seu dia al Centre d'Esports Sabadell, i per això també ho reivindiquem aquí a Ràdio Sabadell, i n'hem estat xerrant una bona estona d'ella amb el Pau Vitoria aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Pau!
Adeu!
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Anem amb el bloc poliesportiu. En handbol, l'Oar Gràcia continua allargant el seu dolç moment a Primera Nacional i ara mateix la classificació ens diu que és un dels equips que aspira a lluitar per les fases d'ascens. Compta, doncs, amb els de Cesc Borrell, que encadenen ja 4 victòries consecutives, que han guanyat darrerament en pistes ben complicades i que s'han consolidat en aquesta zona noble de la categoria de bronze. Perquè us feu una idea, després de 10 jornades, líder és La Roca amb 18 punts, Granollers segon amb 16 i amb 14 venen Sant Cugat i Oar. I després també ve el Sant Joan d'Espí amb la mateixa puntuació, que va ser justament l'última víctima dels verdiblancs per Tonchi Vázquez, jugador de l'equip, i que d'aquí una estona també l'escoltarem, ja veureu per què. No es pot descartar res.
Soñar no cuesta nada, pero creo que hay que ir primero partido a partido y de a poco, si las cosas las hacemos bien, nos ilusionaremos cada vez más y podremos pensar en algo grande, pero la liga es larga y recién todavía no terminamos la primera vuelta, así que hay que ir partido a partido.
L'argentí va ser el màxim golejador a Sant Joan d'Espí amb 10 dianes en un enfrontament que l'Oar es va endur per 27-32. I això que els del Baix Llobregat ho havien guanyat absolutament tot al seu pavelló fins ara, el poliesportiu Salvador Gimeno, però el conjunt sabadellenc va demostrar que ja ha superat els maldecaps que estaven portant els compromisos a domicili i van aconseguir donar un autèntic cop sobre la taula.
En toda la segunda parte éramos superiores, en un momento se nos ponen a uno, pero porque estábamos fallando en la definición, se nos colaron en defensa un par de goles que no tendrían que haber sido, pero esa sensación de que puedes perder el partido está todo el tiempo también. Faltaban 7 minutos, todavía estábamos 4 arriba y era, si ahora lo hacemos mal, puede ser para cualquiera.
I a l'altre extrem de la classificació, el Creu Alta Sabadell s'està despenjant cada cop més de la zona de permanència. Encara no han puntuat els creualtencs i el Palau Tordera, que marca la salvació, suma ja 6 punts. I l'altre Palau Tordera, el de Sant Esteve, no va donar opcions als arlequinats a l'últim partit i el marcador final a Can Balzac ho deia tot, 28-39. Jordi Pujolà, jugador de l'equip, explica que els hi va passar el mateix de cada setmana.
Doncs vam tornar a cometre molts errors, sobretot a l'inici de la primera part, i això ens va condicionar molt tot el partit, tot i que després ens vam saber tornar a posar en el partit després l'esforç que vam fer, suposo que també marcar molt el desenllaç del partit i el tarannà del partit, diguem-ne.
L'equip de Salamurri està clar que no està acabant de donar amb la tecla de mostrar-se competitius, i això que fa un parell de setmanes contra el Terrassa gairebé arriben els primers punts del curs, però després del derbi han tornat les derrotes clares. Pujolà admet que el vestidor està força tocat.
Lo important és el treball que es fa en el partit de forma global i intentar portar al màxim. Per la meva part, al igual que tots els meus companys, doncs fotuts per la derrota, perquè doncs el que busquem és un resultat col·lectiu.
I una mica fotut, tot i que en circumstàncies ben diferents, va quedar el femení de l'Oar Gràcia després de l'empat a 37 a casa contra el Castellón. Bàsicament perquè, creuat l'equador de la segona meitat, les de Carol Carmona tenien un avantatge de 4 gols, però no es va saber manejar del tot bé el tram final de partit. Tot i això, l'entrenadora posa en valor el punt sumat.
La veritat és que vam estar per sobre, per davant del marcador en tot moment. I una llàstima, sí que és veritat que quan va acabar el partit ahir doncs estava una mica decebuda potser perquè no vam puntuar, no vam aconseguir els 2 punts que volíem, però bueno, una vegada que ja ha passat un dia, després de tornar a veure el partit, crec que bueno, vam fer un gran partit, teníem davant un grandíssim rival i crec que té molt mèrit el punt que vam aconseguir.
I és que al final visitava el carrer Bocaccio un conjunt al castellonenc construït en teoria per lluitar per l'ascens, i l'Oar Gràcia continua signant una magnífica temporada, ja que de fet s'enfrontaven els que actualment són 6è i 5è amb 13 i 15 punts respectivament d'aquesta divisió d'honor plata femenina. I que hi hagi un pèl de decepció al vestidor parla de l'exigència que hi ha aquest any, però el rival, com diu Carmona, també juga.
Jo vaig partit a partit i jo crec que qualsevol cap de setmana i qualsevol rival el podem guanyar, i sabíem de... Com et dic, sabíem que individualment té jugadores molt experimentades, tenen un equip molt experimentat de la categoria, que el seu objectiu al final és un equip valencià, el que volen és pujar a la categoria, i ho intenten cada any.
La part de dalt de la classificació de plata continua ben condensada, tot i que amb un asterisc. Els 4 primers tenen una jornada pendent.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I no deixem l'handbol, perquè la jornada d'handbol al carrer es va celebrar a Sabadell aquest passat dissabte a la plaça Argup. Els clubs d'handbol de la ciutat, l'Oar Gràcia, el Creu Alta Sabadell i el Pau Casals, juntament amb l'Ajuntament de Sabadell, van organitzar una diada per promocionar el Mundial d'handbol femení que té Granollers com a seu principal, i de pas també es va aprofitar per promocionar aquest esport a la ciutat. És un reportatge que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
L'esdeveniment va estar protagonitzat pels joves, que és el públic que es volia captar. Va haver-hi un inflable pels més petits, circuits de coordinació, punteria i jocs cooperatius per viure l'experiència de l'handbol en primera persona. I, sobretot, van poder gaudir de 3 partits de mini-handbol, un a les 10, un altre a les 11 i un altre a les 12, dos organitzats pel Consell Esportiu i un altre recreatiu, com bé ens explica Tonchi Vázquez, coordinador de la base d'handbol de l'Oar Gràcia.
Hemos tenido 2 partidos que fueron parte del Consell y han participado niños de por fuera de los equipos que participaban oficialmente, y se ha montado un partido ahora recreativo.
La vetllada va ser un èxit quan el nivell de satisfacció dels participants. La gent va compartir un ambient molt plàcid on els adults observaven la felicitat dels nens. Aquests reien mentre practicaven l'esport que els agrada i no se'n volien anar. Els nens i nenes van sortir de la jornada molt contents.
Sí, malament, perquè hem perdut de molt.
Molt bé, molt bé. Per visualitzar l'handbol al carrer i tot això, superbé.
Bé, m'ha agradat.
Tot i això, el clima no va acompanyar, com ja temia Josep Altimis, vicepresident de l'Oar Gràcia, en la roda de premsa del passat dimecres 24 de novembre, on van explicar la proposta. El jovent va reconèixer que el fred els va passar factura, i Vázquez, que va ser el principal inconvenient per tenir una major participació.
M'hauria agradat més amb un altre clima perquè fa bastant fred.
Més cert que fa una mica fred i que no és una cosa que ens agradi passar fred.
Sí, perquè fa una mica fred.
Nos hubiese gustado que el clima quizás ayude más para que más gente venga a participar.
Hi havia un stand d'informació sobre els clubs de Sabadell, ja que la principal missió era la promoció de l'handbol a la ciutat. Un esport que ha perdut molt terreny a les escoles, segons Albert Bosch, president del Creu Alta, en la roda de premsa del passat dimecres. Vázquez creu que iniciatives com aquestes són fonamentals, però que s'hauria d'anar repetint per tenir més repercussió.
Iniciatives com aquesta d'organitzar un mundial, d'organitzar un europeu, o mismo de generar en un espacio público una pista de handball y que niños de edad escolar estén practicando, es promover el deporte, promover la actividad física y es lo que se necesita. Una buena iniciativa y que si se vuelve a repetir en otras ocasiones seguramente venga más gente.
Sobretot per la necessitat de captar més gent i augmentar el nombre de joves que practiquen l'handbol. Al cap i a la fi, la majoria d'equips de la Lliga del Consell Esportiu estan formats per clubs i a Sabadell és complicat repartir-se els nens tenint tres entitats en la mateixa ciutat. Seria ideal, en aquest context, que creixés l'interès i comencessin a sorgir extraescolars d'handbol. D'altra banda, hi havia informació sobre el Mundial d'Handbol Femení 2021, el qual és el fet més important per les noies, ja que se celebra a Catalunya, en tenir Granollers com a seu principal. Les joves creuen que la clau és que aquest esdeveniment d'esport femení trenca amb l'estereotip masculí dins l'handbol i dins l'esport en general.
Una cosa molt important, no? Perquè sí que és cert que l'handbol es veu més en els nois, no? És una cosa que està més present en els homes. I que un mundial femení es faci aquí a Catalunya, pues, molt bé. A veure si així es visualitza més l'esport femení en si i es veu més.
La jornada d'handbol al carrer va ser una idea de la Federació Catalana d'Handbol, a la qual es va adherir Sabadell igual que altres clubs arreu de Catalunya. Vázquez destaca l'ajuda de la federació en l'organització i el material, tot i que va trobar a faltar la presència d'algun membre per dir algunes paraules o veure el resultat de l'activitat.
Hubiese estado bien que venga un representante de la federación a hablar o a ver cómo salió, pero la verdad que nos han dado material para sortear, para regalar a todos los equipos que han participado. Le hemos regalado camisetas del Mundial y bolsas del Mundial. Y nos han dado unas pancartas para dar visualización a lo que fue el Mundial.
Una jornada que, tot i el fred, va satisfer els amants de l'handbol i va ser el primer pas per, com bé deia Bosch, que la roda de premsa tornar a fer créixer l'handbol des de baix.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I de l'handbol al voleibol, doble derrota a les naus dels sèniors de Superliga 2 del Natació Sabadell. El femení va caure contra el Vall d'Hebron en un duel directe de la zona baixa de la classificació, mentre que el masculí no va poder donar sorpresa contra el líder de la seva lliga. Ens amplia la informació un altre dels nostres estudiants en pràctiques, el Xavi Colomer.
Les noies d'Alberto Avellaneda van tenir a tocar la victòria, però no van poder aprofitar cap dels 4 punts de partit dels quals van disposar en el quart set. En un partit molt igualat en tot moment, va ser una concessió que el Vall d'Hebron no va desaprofitar per acabar guanyant el partit en el definitiu tiebreak. Valeria Ballero, jugadora del club, explica aquest final de set.
Volíem guanyar, però perquè era un partit que ens jugàvem la posició, que estàvem empatats a punts, i no se'ns complica les coses perquè ha sigut fins per la mínima que hem perdut, però ens ha fet molta ràbia perdre. Guanyar 24-20 i deixar perdre el set és un error bastant greu, però jo crec que ens ha passat perquè som tot un equip que tampoc té molta experiència. Llavors, pues, és normal que ens hagi passat això, però ho hauríem de millorar.
La derrota col·loca el Natació Sabadell en la penúltima posició del grup, a només un punt del Vall d'Hebron. La pròxima oportunitat per l'equip serà aquest dissabte a les 6, repetint a les naus contra el Grau Castelló. Ballero valora el punt aconseguit i confia a millorar a poc a poc.
És millor un punt que res, però ens hem quedat amb un mal sabor de boca. I més tenir l'oportunitat de poder guanyar 3-1, que suposaria guanyar 3 punts en comptes d'1. Estem millorant i de cara als partits que venen i la segona volta, jo crec que s'aniran veient resultats, o almenys espero, però jo crec que és això, que a poc a poc hem d'anar millorant i no perdre la confiança. I que, bueno, que encara està tot per dir, per fer, i a poc a poc.
L'equip masculí, per la seva part, no va poder donar la sorpresa contra el líder imbatut de la categoria, l'Illa Grau. Els nedadors van caure per un ràpid 0-3, tot i que van plantar cara sobretot en el segon set, on van portar els seus rivals al límit. David Martín, tècnic interí del club, valora el fet d'haver lluitat contra un equip que encara no ha cedit cap set.
Aquest equip no ha perdut cap set, Està deixant els equips per sota de 20 en cada set, fins i tot els equips de dalt, i nosaltres hem lluitat i tant en el primer set i sobretot en el segon, on ells han vist que tenien possibilitats de perdre. Però bueno, és un equip que juga a un nivell molt, 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 molt alt, i nosaltres havíem de fer tot gairebé perfecte per aconseguir un set, i bueno, hem estat a prop en algun moment i no ha pogut ser, però la veritat és que el treball de l'equip d'aquesta setmana i durant el partit, aquests dos primers sets, doncs, ha estat excel·lent.
Un David Martín, que aquest cap de setmana ha dirigit el seu últim partit com a interí, i és que aquesta pròxima jornada torna el tècnic Jordi Fernández, després de la seva baixa per paternitat. Martín comenta què pot suposar aquest retorn per l'equip.
L'entrenament d'aquesta setmana, la veritat és que ha anat molt bé, i la idea és que l'equip s'ha d'anar construint una mica més, ara venen rivals forts, torna l'entrenador, diguem-ne, titular, que és el Jordi, i jo crec que amb ell, per qüestió de dinàmiques, coneix l'equip, i també perquè el mateix equip està creixent dintre la categoria, jo crec que aquest equip donarà alegries segurament els pròxims partits no, però a l'últim partit de la segona volta i de la primera volta i els partits de la segona volta segur que sí.
Fernández redebutarà en el partit d'aquest dissabte davant el Barça, també a les naus, a partir de les 4 de la tarda.
I per acabar, ja que parlem del Natació Sabadell, finalment la delegació masculina de natació s'ha proclamat campiona al Campionat d'Espanya de piscina curta nadat a les instal·lacions de Son Hugo a Palma de Mallorca. La federació ha rectificat a última hora i deixa el club primer classificat, segon al Sant Andreu i tercer al Madrid. I el Canoe, que és que havia vençut en un primer moment, ha acabat quart. Per tant, felicitats al Natació Sabadell per aquest nou èxit. Res més, un minut i mig per arribar al punt de les dues. Ens acomiadem amb una última hora. La Federació Espanyola ha programat el Castellón-Costa Brava, que va ser un dels partits de la primera ref que es va ajornar en el seu dia per el brot de Covid que va explotar en el conjunt orellut, per dimecres 8 de desembre a les 5 de la tarda, és a dir, tot just uns dies després del compromís del Centre d'Esports en Lliga d'aquest cap de setmana. Per tant, veurem si l'equip gironí es reserva alguna cosa o no de cara a aquest xoc contra el Sabadell. Abans, però ja ho sabeu, avui tenim cita, avui tenim Copa del Rei, partit entre el Sanluqueño i el Centre d'Esports a 8:45, des de les 8 en directe al Sabadell en joc, a l'Hotel Suís. Ens hi tornem a posar demà a partir de la 1. Recollim ja els estris, el Toni González us envia una abraçada des de les vies de so, però no desconnecteu, la ràdio continua a la 94.6. Ara, a les 2, el Torres pel Notícies Migdia.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.